Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
Catalunya compta amb la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. Una llei també coneguda com la Llei pels Drets LGTB o Llei contra l'Homofòbia. Els principis essencials d'aquesta llei és desenvolupar i garantir els drets de les persones LGTBI i evitar-los situacions de discriminació i violència, per assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. L'aprovació d'aquesta llei legal, pionera a Europa, és fruit de l'esforç històric dels moviments catalans d'alliberament sexual i de gènere. Aquestes organitzacions, a dia d'avui, segueixen actives i mobilitzades i denuncien la manca de pressupost i de voluntat política per fer efectius els drets al dia a dia de les persones amb identitats i o expressions de gènere sexuals no normatives. Aquesta llei té un règim sancionador per incompliment de la normativa. Alguns membres i entitats del col·lectiu LGTBI i també el síndic de Greuges manifesten que, tot i que totes les infraccions detectades són sancionables, no s'han regulat el règim sancionador que contingui la tipificació, la classificació i els criteris de graduació de les infraccions relacionades amb les diverses formes de discriminació. Tot i les mesures implementades fins ara, cal seguir impulsant polítiques en matèria LGTBI per aconseguir un canvi efectiu del paradigma i una igualtat de drets real, tenint en compte alhora que el desplegament de la llei ha d'anar acompanyat d'un canvi de valors i de creences que la facin possible.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se, amb Tina Ruiz.
Avui, per parlar de tot això a Olot Entén, ens acompanyen la Mònica Vilar i la Raquel Vilar, de Vilar Advocades. Elles són germanes, advocades, i agraïm molt que estiguin aquí. Així que, Raquel i Mònica, benvingudes.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Hola.
Gràcies.
Escolteu, així de bones a primeres, què en penseu de la llei LGTBI?
A veure, nosaltres és una llei que la valorem molt positivament. La importància de l'aprovació d'aquesta llei és que és específica de protecció cap al col·lectiu LGTBI. Es tracta d'una llei que té com a objectiu, tal com has dit, té com a objectiu a desenvolupar i garantir els drets d'aquest col·lectiu, i crec que la seva importància recau en que no només preveu un règim de sancions en situacions de discriminació que fins ara no estaven contemplades, com per exemple situacions de violència verbal o expressions vexatòries, sinó que a més té un caràcter marcadament preventiu. La llei preveu desenvolupar, i en part ja s'està fent, una organització administrativa i unes polítiques públiques que s'han de dur a terme en diferents àmbits d'actuació, com podrien ser l'educació, la sanitat, l'àmbit de l'esport, l'àmbit del lleure, etc. No? Per tant, parlem d'una llei que ha d'evitar situacions de discriminació i violència cap al col·lectiu LGTBI, i que alhora ha de ser una eina per fomentar valors d'igualtat, de respecte i de tolerància.
Uh-huh. Ara ja estaves apuntant que aquesta llei consta de diferents apartats. Sí, aquesta part més de sancions i d'infraccions, aquesta altra més preventiva. Ens podríeu explicar una miqueta més quins són aquests apartats de la llei i quina valoració en feu?
Sí, a veure, la llei és una llei curteta, té 39 articles, però això no vol dir que no sigui completa, i com ha explicat la Raquel, és una llei preventiva, no és només sancionadora. Llavors, primer en el preàmbul t'explica quin és l'objectiu de la llei, que és justament això, desenvolupar i garantir els drets del col·lectiu LGTBI i evitar-los situacions de discriminació i violència. I llavors ja entrem en els títols, on cada títol t'explica, per exemple, el títol primer fa referència a tota l'organització administrativa, i allà es parla de la creació d'un servei d'atenció integral, d'un òrgan consultiu permanent, un òrgan rector i coordinador de les polítiques de la LGTBI. Llavors, un altre títol et parla de les polítiques públiques per promoure la igualtat efectiva de les persones de la LGTBI. Aquest creiem que seria un dels pilars d'aquesta llei, que és aquesta actuació que estem parlant de prevenció, conscienciació uh-huh. i promoció de la igualtat i la no discriminació a la societat. Llavors, en aquest títol es concreten mesures per aplicar des de les escoles, les universitats, les entitats de la cultura, el lleure, l'esport, etc. També fa referència a un altre títol, als drets concrets de les persones transgènere i intersexuals, com per exemple garantir les condicions perquè les persones transgènere i intersexuals siguin tractades i anomenades d'acord amb el nom del gènere amb el que s'identifiquen. I finalment, el darrer títol és el que fa referència als mecanismes per garantir aquest dret a la igualtat, que és el règim de les infraccions i les sancions.
Uh-huh. És a dir, tornem-hi, que hi ha aquesta part preventiva que ens sembla fonamental, de sensibilització i de formació, i aquesta part més vinculada a les sancions. En aquest sentit, hi ha moltes persones que sí que valoren positivament que incorpori aquest règim sancionador, i altres persones que no ho valoren tan positivament. Vosaltres com ho veieu?
A veure, nosaltres ho valorem positivament. Considerem que una llei, perquè sigui efectiva, ha de preveure un règim sancionador. Si no, deixaríem una mica el seu compliment a la bona voluntat dels ciutadans. A veure, sempre un ciutadà, una persona, és lliure de complir o no la llei. El que passa que si no la compleix, sap que té unes conseqüències. En aquest cas, si no té unes conseqüències, ja sí que entrem ben bé a la bona voluntat de complir o no aquesta llei. Llavors, per tant, considerem que s'ha d'incorporar un règim sancionador. Llavors, aquest règim el que s'aconsegueix és castigar qualsevol acte discriminatori contra la diversitat sexual i de gènere. En aquest cas, bueno, per primer cop, tota actuació discriminatòria contra alguna persona LGTBI que tingui motivacions per la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere és perseguida i penalitzada per l'administració, o hauria de ser perseguida i penalitzada per l'administració en base a aquesta llei, provocant així una implicació activa de les administracions molt més enllà de l'àmbit penal, i assenyalar més enllà d'això de l'àmbit penal i assenyalar públicament els agressors. Considerem això, que la incorporació d'un règim sancionador en el seu moment es va viure com una victòria dels moviments socials LGTBI catalans, ja que era una demanda en aquell moment de les entitats agrupades a la plataforma LGTBI-CAT. Es va trobar l'oposició de grups ultracatòlics i dels grups cristians, però en principi nosaltres ho valorem molt positivament.
Uh-huh. I malgrat ser un avenç, ja ho dèiem, tenir aquesta llei que sigui molt pionera a Europa, vosaltres considereu que hi ha un grau d'implementació alt actualment o no? Què en penseu de tot això?
A veure, és una llei que, tot i que el mateix redactat de la llei contempla que en el termini d'un any, des de la seva aprovació, que tinguem en compte va ser a l'octubre de 2014, s'havien de dictar tota una sèrie de disposicions reglamentàries que fessin efectiva, no?, la seva aplicació i el seu desplegament, val? Perquè és una llei que dona com una sèrie de coordenades, però que després s'han de desplegar. A dia d'avui, precisament, la principal queixa és que no s'ha implementat en la seva totalitat. Sí que durant aquests 4 anys, sí que s'han desenvolupat normatives que permeten aplicar algun dels punts que preveu la llei, no?, com per exemple el treball que s'ha fet entorn de l'elaboració d'un nou model d'atenció a la salut de les persones trans, o destacar també, per exemple, l'aprovació d'un protocol de prevenció, detecció, intervenció davant de l'assetjament escolar a persones LGTBI. A més, també un protocol que desplega el deure d'intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques a Catalunya, per fer efectiu, no?, l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya. I per tant sí que s'ha desenvolupat en àmbits importants que tenen molts drets reconeguts en el cos normatiu, però no amb la celeritat que s'esperava i que precisament la mateixa norma contemplava en les seves disposicions finals. I en aquí, tal com tu també has dit, una de les principals reivindicacions del col·lectiu LGTBI és que han passat més de 4 anys i de l'aprovació i encara no s'ha aprovat el reglament que regula el règim sancionador, i això implica que malgrat que han passat aquests 4 anys, i durant aquests 4 anys, per exemple, l'Observatori contra l'Homofòbia ha registrat més de 400 incidències, en canvi l'àrea LGTBI de la Generalitat només ha imposat 6 sancions. Per tant, és una de les mancances més destacables en el desplegament d'aquesta llei. Per tant, a veure, es podria entendre que fins a cert punt hi ha una lentitud en el desplegament per manca de pressupost, però també considerem que hi ha una manca evident de voluntat política.
Mm-hmm. És a dir, que sí que s'ha de reconèixer que hi ha hagut tot un avenç. Parlaves d'aquest deure d'intervenció, no?, aquest protocol del deure d'intervenció de les persones que treballen a l'administració pública. Parlàvem també de tot aquest treball i canvi que s'ha fet a nivell sanitari, sobretot en l'atenció a les persones trans, que també s'ha reconegut moltíssim des del moviment trans. I també comentaves aquest altre des de l'educació, no?, aquest protocol de prevenció de les LGTBI-fòbies a les aules. És a dir, que sí que hi ha molts avenços, estem reconeixent moltes mesures que s'estan fent, però encara en calen moltes d'altres, i en aquest cas, pel que fa als règims de sancions, no?, tot el que són sancions administratives, és aquesta crítica que encara es demana que hi hagi molta més, això, no?, que es faci més efectiu, que sigui més real i que realment, ja que hi ha aquest règim sancionador, doncs que s'apliqui, no?, a nivell administratiu. Uh-huh. Parlem de la llei 11/2014. Jo tinc la sensació que hi ha moltes persones que sí que la coneixen, potser perquè m'implica personalment i perquè hi treballo professionalment, però vosaltres penseu que es coneix aquesta llei?
Nosaltres creiem que no es coneix lo suficient. En el moment que es va aprovar sí que es va fer molta propaganda, se'n va parlar, però ara, que han transcorregut 4 anys, doncs pensem que no se'n parla el que s'hauria de parlar, no? Per exemple, nosaltres, en el nostre dia a dia, en el nostre àmbit de treball, no és una llei que ens arribin consultes. Per exemple, en l'àmbit de la violència de gènere sí que hi estem treballant a diari, però en l'àmbit de la LGTBI-fòbia les consultes són mínimes, són molt poquetes. També podria ser que el fet de treballar a comarques sigui un condicionant per això. Hem de tenir en compte que la majoria de denúncies que presenta el col·lectiu LGTBI és de ciutats grans. Llavors segurament això també influencia que en el nostre dia a dia no hi hagi tantes consultes sobre aquests temes.
Mm-hmm. És a dir, que s'estan donant situacions com es donen a tot arreu, segurament.
Segur,
no?
Segur que es donen situacions, però no arriben on t'han d'arribar, que són bàsicament a denunciar, que es puguin prendre mesures contra aquestes situacions.
I això tu relaciones al fet de que estiguem vivint en una comarca?
Si, pot ser una circumstància que ajuda, clar.
Podria ser.
Sí, nosaltres creiem que sí.
tant el desconeixement de la llei com el fet de viure en una situació...
A veure, el fet de voler, per exemple, denunciar una situació d'agressió. Això sí que ho vinculem al fet de treballar en comarques, el fet de desconeixement de la llei, potser també perquè no se'n fa prou publicitat, no se'n parla prou en els medis, potser si se'n parlés més, la gent també accediria a aquest coneixement.
Ja. En aquest sentit, llavors, vosaltres heu tingut, no heu tingut, algun cas de LGTB-fòbia?
Nosaltres, a veure, hem tingut alguna consulta concreta, però arribar fins al final, no.
Val. I això, podem constatar que costa que es denunciï. En general, penseu que costa que es denunciï en general, o en aquest cas específic per temes de LGTB-fòbia, per l'estigma, perquè considero que estic vivint situacions que vulneren els meus drets, però no em sento com amb el dret de denunciar, o perquè igual vés a saber quina atenció rebré, no?, quan vaig a denunciar.
A veure, nosaltres el que creiem és que aquest tipus de delictes no són denunciats per diverses causes, no? Per exemple, una podria ser això, el que estem parlant ara, el desconeixement dels instruments legals dels que disposen les víctimes. Potser les víctimes no saben que aquella acció que s'ha comès sobre ells és un delicte.
És denunciable.
I llavors és denunciable, no? Una altra causa podria ser la desconfiança de les persones perjudicades envers els cossos i forces de seguretat. També, a vegades anar a la policia, no s'ha... A vegades els hi pot crear una mica de desconfiança, no? O fins i tot també perquè el fet de denunciar suposi reconèixer públicament l'orientació sexual o la identitat de gènere de la víctima que potser fins aquell moment no l'ha fet pública. Llavors nosaltres creiem que tot és un cúmul de circumstàncies que ajuden a que hi hagi menys denúncies. Per això nosaltres el que recomanem sempre és que davant d'una agressió o d'una... que no se sàpiga exactament, que la persona se senti malament, que ha passat allà, que es busqui assessorament, no? Que s'assessorin immediatament, i tant els organismes administratius especialitzats, que aquí a la Garrotxa és el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, o bé consultar directament a un advocat, ja que en els dos casos tindran un acompanyament i un assessorament al llarg de tot el procediment. Ells decidiran si denuncien o no, però sabran les possibilitats, les alternatives que tenen.
Exacte, així que des d'aquí tornem a recordar, exacte, com comentava la Mònica, que la Garrotxa compta amb un servei d'atenció integral a la diversitat afectiva sexual i de gènere, i en aquest cas, a part de recollir, de poder fer consultes, assessorament o donar informació, també recollim incidències i també, si cal interposar denúncies, doncs és important que sapigueu que hi ha aquest servei a la comarca. Abans, molt al principi, parlàvem d'aquest règim sancionador i parlàvem de que hi ha això, no?, com tot un tipificat, quines infraccions i quines sancions. Ens ho podríeu explicar una miqueta més? Ens podríeu parlar de pros i contres?
Bueno, les infraccions i les sancions que preveu la llei, de fet ja ho hem dit, és un dels grans pilars de la llei. La llei identifica una sèrie d'infraccions i les gradua segons la consideració que li dona, no? si són lleus, si són greus o si són molt greus. Aleshores, aquestes infraccions porten aparellada, doncs, una sanció també depenent d'acord amb la graduació que tenen. Com ja ho hem dit, el problema rau en que en que la llei que contempla l'aprovació d'un decret que reguli quin és el procediment sancionador a partir d'aquí en matèria antidiscriminatòria, però com que a dia d'avui encara no s'ha aprovat, això dificulta la tramitació del procediment sancionador. I això es veu clarament amb el que hem comentat, no? amb les xifres de totes les incidències registrades i les poques sancions que s'han posat. Malgrat això, considerem que és una eina molt vàlida i que, com deia la Mònica, no? cal denunciar qualsevol tipus de discriminació LGTBI-fòbica.
Posem-nos llavors en aquest cas, no? Què s'ha de fer en un cas d'agressió LGTBI-fòbica? És a dir, quina protecció tenen a nivell legal les persones que trenquen amb la norma sexual i de gènere?
A veure, nosaltres és el que hem dit, nosaltres creiem que qualsevol agressió s'ha de denunciar. Volem remarcar, a més, que fins ara hem estat parlant de la llei, de la llei que és en l'àmbit de l'administració, però hi ha altres àmbits, com el penal i el laboral, que també existeix aquesta protecció, no? Llavors, per exemple, en l'àmbit penal hi ha els anomenats delictes d'odi, que són els que es cometen basant-se en un prejudici. És a dir, el que comet l'acte delictiu té un prejudici envers la víctima per pertànyer a un col·lectiu vulnerable a l'odi. La víctima és atacada pel que representa, i la intencionalitat d'aquest tipus de delicte no és només atacar a la víctima, sinó que volen transmetre un missatge de rebuig, hostilitat i intimidació de tot el col·lectiu al que pertany. Entre aquests col·lectius protegits pel Codi Penal en aquests tipus de delictes d'odi hi ha el col·lectiu LGTBI. Com hem dit abans, malauradament aquest tipus de delictes no són denunciats tot el que s'hauria de denunciar per diverses causes que ja hem comentat. Volem remarcar que a nivell estatal, per exemple, a l'any 2017, les persones LGTBI van denunciar només 629 casos de delictes d'odi. Això és més del doble del que s'havia denunciat el 2016, però es calcula que no arriba ni a un 20% de les agressions que en realitat es van patir. Llavors, d'aquestes 629 denúncies, 130 pertanyen a Catalunya. El tipus d'agressions que es van denunciar més són l'assetjament i la intimidació, les agressions físiques i l'assetjament per internet. Llavors, el Codi Penal protegeix aquestes situacions, protegeix la discriminació tant per orientació sexual i també des de l'any 2010 protegeix la discriminació per identitat de gènere. La discriminació per orientació sexual protegeix els homes gais, les dones lesbianes i les persones bisexuals, mentre que la discriminació per identitat de gènere protegeix les persones transgènere o transsexuals i les intersexuals. Llavors, el que comentàvem abans, davant d'una agressió, si no es vol anar directament a la policia a denunciar, doncs a buscar assessorament. Buscar assessorament perquè s'informi a la persona de les opcions que té, i llavors nosaltres, clar, recomanem que s'ha de tirar endavant i que la persona que ha comès la discriminació sigui castigada. Això a nivell penal. Llavors, a nivell laboral...
Sí. També cal remarcar que moltes discriminacions precisament es donen en l'àmbit laboral, amb la gravetat que això comporta, perquè és el teu dia a dia, és on passes més hores durant el dia, i aquestes discriminacions poden venir tant per part de superiors o fins i tot dels mateixos companys de feina. I si bé és cert que l'Estatut dels Treballadors o els diferents convenis ja contemplen un tipus de protecció cap a aquestes situacions, considerem que amb aquesta llei el que es fa precisament és complementar-ho, no? En tot cas, el més important pensem que és identificar aquestes discriminacions i buscar l'assessorament precisament per combatre-les.
I tant. Molt bé, interessantíssim, eh? Estem a punt d'acabar amb el programa. Abans, però, m'agradaria fer-vos una pregunta que sempre li fem a la gent abans d'acabar. Vosaltres considereu que Olot entén les persones dissidents sexuals?
Nosaltres considerem que Olot comença a entendre. I un exemple d'aquest, doncs, n'és, un exemple d'això precisament, n'és que estiguem avui aquí fent aquest programa, o precisament la constitució per primera vegada d'una associació LGTBI a la comarca, com són les companyes d'Alliberem-nos.
Doncs, Mònica i Raquel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Olot t'entén.
Gràcies a vosaltres.
Olot t'entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui acabem amb la versió acústica de Lost on You, de Laura Pergolizzi, més coneguda com a Elpi. Hi ha qui diu que el seu aspecte andrògen confon, però que la seva veu definitivament no. I així acabem avui. Esperem retrobar-vos la setmana vinent de nou a Olot Entén. Thank you.
When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'd take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass, I'll do. Do all the things I've lost on you. Oh, tell me I've been lost on you.
T'entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.